Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya Migdia, ara fins les 3 notícies del Camp de Tarragona i l'Ebre. La llibertat de moviments al país reactiva el sector turístic que afronta una temporada, això sí, amb molts dubtes.
Catalunya Migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
L'eliminació de les restriccions de mobilitat s'ha traduït amb la presència de moltes més persones a les zones turístiques de la demarcació i hem sentit al Catalunya Migdia que els hotelers de la Costa Daurada han començat a obrir de forma progressiva. No ho faran tots. Es calcula que només obriran el 35% de les places d'un estiu normal. Aquesta dada és molt significativa d'aquesta nova realitat. Paral·lelament, les administracions s'afanyen en impulsar campanyes de promoció com la que avui ha presentat Tortosa. Aposten pels actius patrimonials i la natura per promoure el turisme actiu i de proximitat. Tortosa, Anna Farràs.
Les setmanes vinents s'emetran vídeos promocionals a mitjans i xarxes amb el lema Tortosa, tota una vida per vindre, un segon per enamorar-te, i la marca Tortosa, ciutat de renaixement. La ciutat fa valer el patrimoni, la natura, el cicloturisme i la gastronomia. Meritxell Roig és l'alcaldessa.
I més enguany, que estem convençuts que degut a la situació que hi ha, la gent viatjarà més amb turisme més de proximitat, hi haurà un turisme més d'interior, un turisme també més lligat a la natura i més lligat al patrimoni, que és el que nosaltres tenim per tal de posar en valor i són els nostres principals actius.
De moment, amb reserves d'última hora, s'estan començant a omplir apartaments i cases rurals i es confia que també anirà en augment la demanda al sector hoteler.
El jutge que investiga l'explosió d'Iqoxe, el polígon petroquímic de Tarragona, ha citat a declarar demà la direcció de la companyia. El magistrat manté el secret de sumari sobre aquest accident que va provocar 3 víctimes mortals el passat 14 de gener. El jutge d'instrucció de Tarragona ha citat el director general de l'empresa, José Luis Morlanes, i també el director de la planta de la Canonja, Juan Manuel Rodríguez Prats. Ho faran en qualitat d'investigats en el marc d'aquesta causa judicial oberta per aclarir les causes de l'explosió. La companyia química ha emès un comunicat avui en el qual assegura que les suposades irregularitats que s'han filtrat de la investigació judicial, que apunten que s'hauria registrat un incident previ a l'explosió al reactor, són incertes i, per tant, no es corresponen amb la realitat. Els dos directius estan citats demà a les 10 del matí. La central nuclear Ascó 2 a la Ribera d'Ebre ha començat els treballs de reparació d'una de les bombes d'extracció de calor residual després de detectar-hi problemes fa uns dies. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
La central ha aturat el reactor en les últimes hores i de moment no hi ha data per tornar-la a connectar a la xarxa.
Sí, el problema es va localitzar durant unes proves rutinàries i es va veure que una de les bombes que extreu el calor residual del reactor no funcionava bé. Com que es tracta d'un element essencial del sistema de seguretat de la central, es va decidir aturar el reactor per fer la substitució del motor. Es dona la circumstància que fa només una setmana es va localitzar un altre problema al mateix circuit d'extracció de calor residual, però en aquest cas de la central Ascó 1. En aquest cas es tractava d'una vàlvula de pressió i no va fer falta aturar la planta per reparar-la. La direcció de les centrals està analitzant el motiu de les dues avaries en el mateix circuit d'extracció de calor residual.
A municipis com Tarragona, avui s'han reobert els parcs infantils. S'està fent de forma esglaonada. Avui un, demà un altre. Els ajuntaments demanen responsabilitat als pares, mares i també als infants. Altres poblacions de la demarcació, com Altafulla, ho faran per Sant Joan. La coalcaldessa Alba Muntades ha dit que primer han d'adaptar els espais.
Cal feina per posar-los al dia, netejar-los, desinfectar-los bé abans d'obrir i llavors també una planificació de, perquè cada dia s'hauran de desinfectar. Per tant, hem fet una divisió dels diferents parcs que tenim i farem una obertura progressiva dels diferents parcs.
Els que també van recuperar la normalitat són els mercats dels marxants. El més important de la demarcació, el del barri tarragoní de Bonavista, ha recuperat aquest diumenge les parades de roba i complements. El president dels marxants de Tarragona, Juan Benítez, no entén com és que no els han deixat treballar fins ara.
Nos sentimos totalmente discriminados. Unas medidas a veces muy extremas, la separación de 2 metros entre paradas o la separación de 6 metros de pasillo. Yo me voy a cualquier supermercado y paso por un pasillo y los carros se rozan, ¿vale? O sea, que nos sentimos discriminados y en algunos aspectos hasta humillados.
Els mercats de Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau van ser els primers a tornar divendres. Dissabte va ser el mercat de Torreforta i dimarts i dijous de la setmana que ve reobrirà el de la plaça Corsini, tots ells en horari de 9 del matí a 2 del migdia. I mica en mica també es va reactivant la cultura. Avui hem conegut, per exemple, el cartell del Festival Voramar que organitza el Port de Tarragona amb propostes com aquesta. I'm trying to find myself. que és Paula Valls, que actuarà el 18 de setembre, ho farà a la terrasseta del Teatret del Serrallo. Obrirà el festival Meritxell Neddermann el dia 4 de setembre. Enguany també hi actuarà Manu Guix, ho farà el dia 10 de setembre. Festival que havia de donar la benvinguda a l'estiu, enguany s'endarrerit una mica més si no es farà fins al setembre. Temps ara pels esports, ja tenim aquí a Carles Vila preparat. Carles, bona tarda.
Bona tarda. La majoria dels clubs i entitats esportives, i en concret a les nostres comarques, han patit o estan patint una delicada situació econòmica a causa de l'aturada del calendari esportiu i la falta d'ingressos. Algunes administracions o les federacions esportives han mirat de buscar algun mecanisme per ajudar en aquesta excepcional situació, tot i la dificultat que això comporta. Hi ha, però, un col·lectiu que ha viscut el confinament i les fases de desescalada sense cap ajuda i, el que és pitjor, amb una perspectiva de futur molt més delicada. Estem parlant de les empreses que es dediquen a l'organització d'activitats esportives, les encarregades, per exemple, d'organitzar circuits de curses de muntanya, maratons, curses ciclistes o proves de triatló tan populars fins ara a casa nostra. En aquest grup es troba, per exemple, Juanan Fernández. La seva empresa ha estat l'encarregada d'organitzar algunes de les mitges maratons més importants de les nostres comarques, la Marató de Tarragona, per exemple, o proves de gran nivell com el triatló de Cambrils o fora de Catalunya, la de Madrid.
Hem estat totalment oblidats, s'ha parlat amb tots els respectes, i jo ho celebro molt, de la cultura, dels cinemes, dels concerts, d'aquesta part general de cultura, que em sembla molt bé, però nosaltres som un col·lectiu que movem un tant percentual important del PIB espanyol, movem milions d'euros, i és importantíssim, i se'ns té totalment oblidats. Oblidats ho dic perquè no hem estat en cap cas, en cap moment hem estat atès o referenciats en cap BOE ni en cap excessivament s'ha suspès els esdeveniments, òbviament, i això s'entén, però també és veritat que hem estat oblidats.
Una altra empresa de casa nostra afectada per l'empremia és Nature Time Events, organitzadora de curses de muntanya i duatlons, per exemple, la Tri Series de les Serres de Montsant. Joan Carbonell és el seu màxim responsable.
Per exemple, tots els ajuts que es plantegen de cara al tema esportiu sempre van encaminats a través del Consejo Superior de Deportes, que aquest ho passa a la Secretaria General de l'Esport i aquest ho passa a les federacions i clubs esportius sense ànim de lucre. I aquí hi ha tot un buit, que som els organitzadors d'esdeveniments esportius privats, els productors, diguem, d'esdeveniments, que realment estem movent gairebé 200.000 dorsals a Catalunya només al cap de l'any, amb un volum econòmic pràcticament de 100 milions d'euros entre el que seria l'impacte directe, l'indirecte i el comunicatiu.
Tots els problemes derivats de la pandèmia han tingut, però, segons Fernández, una notícia positiva, la creació d'una associació que aglutina totes aquestes empreses.
Una part positiva és que hem creat una associació d'empreses promotores de béns esportius a Catalunya, l'APEC es diu. Això és una cosa important, estem 30 i alguna cosa, hi ha organitzadors d'esdeveniments, això és una cosa positiva, perquè mira, dintre de l'Odolem ens ha suposat a poder associar-nos. Hem estat ja reunits amb la Secretaria General de l'Esport i la veritat és que la sorpresa és que tenien un total desconeixement de les xifres que movíem, vale? I realment el problema és la incertidumbre que tenim, perquè ningú ens ha dit que podem arrencar demà, passat demà, d'aquí un mes, d'aquí tres mesos.
En qualsevol cas, la principal complicació ara per ara és no saber encara quan es podrà recuperar l'activitat esportiva.
No sabrem com arrencarem ni quan, perquè qui ens diu que al setembre podem fer un esdeveniment, nosaltres teníem triatlons programats, qui ens dirà que al setembre-octubre els podem fer amb 1.000, amb 2.000, amb 500 persones. Nosaltres tenim un pla de mesures per aplicar preventiu molt important i molt treballat, però el tema és complicat, la veritat, el tema és molt complicat. Tristament, ja sabem de gent que ha tancat la barraca i més que tancaran, perquè això no es pot aguantar. I la veritat que som dels primers que hem parat l'activitat mercantil i potser serem dels últims que arrencarem.
A les nostres comarques estem parlant de 1.500 persones afectades directament per l'aturada en l'organització de curses i uns 15.000 de manera indirecta.